3 minuts encara no hi serà un quart d'una del migdia. Què tal, com esteu? Benvinguts. Avui que és dimarts i que sitcom parlem de llibres. Llibres és igual a Rafael Vallbona, que m'explicava que li encantaria haver assistit a una d'aquelles reunions que Einstein mantenia amb els seus amics i on tocaven el violí, el piano i feien de tot.
I amb una casa de reputació...
dubtosa.
Bé, sí, diguem-ne, no clara del tot.
De qui m'has comentat que era molt amic?
De Max Brod, de Franz Kafka. Es reunien en una casa de la Johanna, no recordo
no sé
el cognom,
què.
Cada tarda a berenar.
Ui!
Suposo, clar, això no ho diuen,
bueno,
noi,
berenar...
que anava en companyia de senyoretes. O sigui, esclar, no expliquen, diguem-ne, espai igual a velocitat partit per temps. O sigui, a partir d'aquí t'ho espavila't, oi? Sí. Aleshores, l'Einstein tocava el violí, el Kafka tocava el piano, cantaven... Suposo que devien cantar algunes corrandes d'aquelles així, una mica
que
picants. No?
Eren temps, deies tu, temps positius, no? Eren
Home,
temps d'efervescència...
Era aquella Europa del tombant de segle, una Europa en la qual primava el positivisme filosòfic, en la qual es creia que la condició humana feia un salt endavant molt important, es començava a difondre l'ús de molts medicaments extraordinàriament moderns per l'època, i hi havia una sensació de que sí, de que realment la condició humana anava més. Nosaltres, malauradament, som hereus d'una època negra, no? Que és
la Segona Guerra Mundial
i de l'horror que provocava, i d'això en parlarem avui a la secció de llibres recomanats. I, per tant, no tenim aquesta visió positivista. Ara jo, de veritat, hauria donat alguna cosa per veure per un forat aquelles tardes... amb aquelles noietes fumadores txeques de l'època i centroeuropees.
D'Einstein amb violí o sense, tot un geni. Aquesta història que hem pensat que era molt interessant i que, per cert, afegirem al lot de llibres que s'emportarà la persona que avui endevini qui s'amaga al darrere les pistes. Abans us recordo que el programa d'avui el fem els de sempre. La Carme Parres a la coordinació i producció, l'Albert Garçon estudiant en pràctiques i en Juan Sánchez al control tècnic. I sempre tot va lligat en aquest món. Tu vols intentar que alguna cosa no coincideixi i al final sempre acaba coincidint. Ho dic perquè la notícia que explicarà en Vallbona indirectament té relació amb el nostre convidat, perquè parlaràs d'una revista que celebra el número 100.
Sí, el número del mes de juny de Keller arriba al número 100. Coses que passaran en aquest número, que canvien el disseny i la maquetació, cosa que és d'agrair perquè era una mica laberíntica de llegir. I els que comencem a ser curts de vista, bueno, comencem jo, tota la vida ho he estat, però vull dir, cada vegada va més, agrairem una mica més d'esponjar, que es diu, oi, el contingut.
O sigui, més agradable a la vista, no?
Sí, Keller és una revista que actualment dirigeix Jorge de Cominges, va començar amb un plantejament molt clar, és a dir, acostar els llibres i la literatura i el món editorial a la gent, diguem-ne, que normalment no s'hi acosta. Val a dir que l'èxit ha estat important. Va fer una mica com en el seu temps, el model era Fotogrames, era el model Fotogrames.
Sí.
Fer una revista de cinema sense abdicar d'un rigor i d'una serietat, però donant-li un altre to. A mi el Keller m'han arribat a trucar per preguntar-me quin cotxe tinc. O sigui, una cosa exòtica.
I dius, perdoni,
una entrevista
que
feien...
em truquen de Keller. Dius...
No, bueno, m'han trucat per altres coses literàries, però també m'han trucat per aquesta cosa que és absolutament literària, gairebé aliena a la meva personalitat.
Los cotxes de los escritores.
Però,
no?
No, però bé, vull dir, tots són ams per atraure lectors, no només a la revista, sinó per atraure públic a la literatura. Jo crec que l'aportació de nous lectors que ha fet Keller és important. Actualment, però, com sol passar en molts casos d'aquests, la revista pertany al grup multimèdia Hachette.
Oh, i aquests tenen francès. Lectures o tenen ola? O aquests, què tenen?
Són,
aquests ho tenen tot, no? Hachette, aquest ho tenen tot.
IMSA és d'ells?
IMSA no, és lectures, no?
IMSA, no, IMSA és d'un altre. Bé, no, no ho sé, és igual. Són aquests grans grups
que
n'hi ha dos o tres,
no?
Que hi ha
Hachette,
que hi ha Random House... que hi ha, bueno, que és Bertelsmann i dos o tres i el món s'acaba aviat. És la globalització, no? No la volíeu? Doncs aquí la teniu.
Des d'aquí, felicitats a la gent de Keller i indirectament al nostre convidat, que és col·laborador d'aquesta revista, que el mes de juny celebra el seu número 100. Segona notícia d'avui, relacionada amb un cònsol.
Home, és que és una cosa que no em puc estar. El estimadíssim amic i poeta i l'ensems director de la Fundació Carulla, abans Fundació Agrolimen, Carles Duarte, la Marie-Claire Zimmermann li ha traduït el Tríptic Hebreu, que és el seu gran poemari, dels diversos poemaris que té Carles Duarte, però el seu gran poemari és el Tríptic Hebreu, que estava format per tres llibres que després posteriorment van sortir sota el nom aquest de Tríptic Hebreu. L'ha traduït al francès, Tríptic Hebreu, que l'ha editat Edicions Phi de Luxemburg i Écrits de Forge de Quebec, amb la qual tindrà també distribució a la, al Canadà francòfon. I la presentació, que aquí està la gràcia de l'assumpte, és que el cònsol de Luxemburg ofereix una recepció a l'hotel Juan Carlos I.
Carai, les coses has d'anar mudat.
Poca conya, per anar a la recepció. No et moquen a mitja màniga, que diuen al meu poble, el 27 de juny a les 8 del vespre, doncs per celebrar l'aparició d'un llibre de poemes. Jo, una mica, com el cas del Keller, jo celebro que aquestes coses, diguem-ne, aliteràries, si són, no són més aviat... Clar, que passa que a Luxemburg massa feina tampoc deuen tenir. Perquè més ara, fins ara tenen la presidència de la Unió Europea, però ara ja la passen els anglesos, o sigui que menys feina.
No? Ara m'ha fet pensar en l'anunci del Ferrero Rocher, que no diu les recepcions del cònsol sempre són un èxit.
Home, si donen alguna cosa més que Ferrero Rocher, també s'agrairà. Un Web Clicquot, un Moixandon, tampoc estaria malament.
Queda clar, doncs, que al cònsol de Luxemburg li agraden els poemes de Carles Duart. Ara explica'm això que ve, que em sona
sí,
una mica xinès.
És molt fàcil.
Explica'm-ho
no,
bé.
No. Va. Tu perquè encara no tens pàgina web pròpia.
Doncs mira, no. L'altre dia criticàvem tampoc a molts actors d'aquests famosos que no en tenen i jo tampoc
aviat,
en tinc.
Aviat en tindràs.
Però surto a la de la Com, que estic estupenda.
Si tothom... Però no a la de la Com no et deixen tenir, això que jo ara t'explicaré.
A veure, què
són
és?
Són els blocs. Els blocs
els
amb
blocs,
G, no amb C.
Amb G.
Els blocs amb C són allò d'espiral de, per apuntar. No, els blocs. Què és un bloc? És un espai virtual en una pàgina web en la qual un autor, que és el propietari d'aquell blog, diguem-ne, hi va abocant. Normalment són des de, jo què sé, jo conec gent que hi té des de fotografies, des de rutes en bicicleta, perquè aquests els miro bastant per qüestions que m'interessen.
Ara t'ho volia dir, tu també deus tenir-ne alguna.
Però els del gremi literari el que han fet ha sigut convertir aquest espai en una forma moderna del dietari. El dietari és aquell gènere literari en el qual, diguem-ne, dia a dia es va acomplint més o menys reflexions sobre el pas del temps, que bàsicament més o menys és el tema, i sobre les coses que et trobes, i de tant en tant doncs algú es despenjava el volum 2 del dietari, pum, ara l'Enric Sòria, per exemple, acaba de publicar el segon volum dels seus dietaris, no? El va presentar ahir al públic, però ara no, això, la gràcia és que tu ho pots anar fent dia a dia i a la vegada que ho vas posant, els teus lectors ho poden anar llegint. Aquesta nova fórmula de dietarisme, aquest dietarisme electrònic, és objecte d'un primer encontre, d'un primer diàleg per parlar-ne. Aquestes jornades es fan al monestir de Sant Cugat, ahir i avui, les organitza la Institució de les Lletres Catalanes i, evidentment, el diari electrònic VilaWeb,
clar,
no podia ser d'una altra manera, i les coordina l'Oriol Izquierdo, que a més a més és qui està muntant la biblioteca virtual de VilaWeb, va ser també un dels fundadors de la pàgina electrònica de la UOC, juntament amb el Jaume Sobirana, vull dir que és una persona molt avesada a la transposició de la literatura a través dels mitjans de comunicació
electrònics.
Que qui no té
un blog no està al dia,
No, el que passa és que, a part de tenir un blog, has de ser constant. És clar, si tothom fes com jo, de tant en tant apunto alguna cosa...
Ui...
Només podria publicar un dietari a la meva vida i potser no passaria de ser com un fanzine, vull dir, una cosa molt petita.
Només que publiqués les memòries, com la Carmen Sevilla.
No, 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 no